Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bona tarda des de la cadena Piranaica. Aquí estem un dia més al Passeu sense trucar, enmig de la setmana. Això diuen dels dijous. Hola, Ricky, què tal?
Hola, Candela. Bé. Com tu dius, al mig de la setmana, al mig com el dijous, aquí passant una estona amb els amics que, com sempre, tenen a bé escoltar la segona part del Passeu sense trucar, que és tan o més divertida que la primera.
Ah, sí. Avui parlem de psicologia amb l'Espai Ànima, amb sí. La Laura de Llarès.
Molt bé. Aviam si li comentes a la Laura aquest problema que hi ha amb la gent jove, que cada vegada doncs necessita més anar al psicòleg.
Home, sí, ja en parlem, eh?
Ja en parlem.
I tant.
Bé, avui, senyores i senyors, també, ja sabeu que sempre doncs us fem una mica de 5 cèntims de les audiències televisives de les cadenes nacionals espanyoles.
Mm-hmm.
Bé, lo del Minuto de Oro...
Pel Pedro Sánchez.
No.
Ni per uns ni pels altres.
De veritat. Quina colla. Mira, vols que et digui la veritat? Una colla de trileros. Així.
Molt bé.
Així t'ho deixo.
Vinga, titular. Endavant.
Una colla autèntica de trileros. Això és el que, per mi, és la política a Espanya. Bueno, el Minut d'Or, passa palabra.
Sí.
Però, atenció. A les 21:04, 3.601.000 persones allà mirant passar palabra.
Mm-hmm.
És una animalada, eh? Cada vegada va a més, eh?
Déu-n'hi-do. Ahir vaig veure un tros de l'Hormiguero i hi havia un xicot que...
Molt maco, no?
Sí, però tampoc és dels que més m'agraden.
Bueno, un model molt...
Un model, sí, ha estat amb Dolce Gabbana i d'altres és... En...
Amb Dolce o amb Gabbana? Amb qui?
Amb tots dos.
Amb tots dos.
David Gandy.
Gandy.
Que va tenir, doncs, un bon share, un 17,2% de quota de pantalla. I l'Intermedio què va fer?
Doncs mira, a l'Intermedio hi va fer el rècord anual.
Carai, tu.
Ni més ni menys que 1.386.000 persones televidents.
I
espectadors.
I a Horacion Soles, que continua passant-li al davant a la Tardear,
sí, però amb...
de l'Anna Rosa. Bastanta diferència ja, eh?
Clar.
Ja hi ha bastanta diferència.
Que, és que aquí s'està produint ja un fet, i és que, així com la Son Soles doncs, o va aguantant o va mica en mica pujant, Tardear és tot el contrari.
Uh-huh.
I, home, la xifra d'ahir és bastant alarmant. Digue-la.
Home, no és el doble, però com aquell que diu...
Quasi.
12,1 la Son Soles i Tardear, l'Anna Rosa, 7,1.
Dit d'una altra manera, 1.105.000 per la Son Soles i 635.000 per l'Anna Rosa. O sigui, baixada considerable. I després, ja sabeu, ahir, tal, i també avui, però ahir, el debat d'investidura, qui es va emportar la palma de Cervelló és la Uno de Televisió Espanyola, uh-huh. que va replegar 1.131.000 espectadors. Totes les cadenes pràcticament ho va fer, però la primera és qui va sumar...
És l'estatal,
sí,
no?
Crec que la segona va ser Telecinco amb 900.000.
Molt bé, aquest cap de setmana, és que passen els dies tan de pressa...
Passen volant.
I que estem a novembre i que gaudim, continuem gaudint de l'Andorra Shopping Festival.
Ah, sí, sí.
Tornarem aquest dissabte i aquest diumenge
ole,
divendres
ole.
Als carrers d'Andorra, perquè el shopping els conquereix.
Compres, música al carrer, tallers per grans i petits, espectacles infantils, fotocalls molt colorits i d'allò més originals, i moltes coses més. Per cert, l'altre dia, parlant de música, vaig veure un grup allà a la plaça del The Cloud,
sí,
eh? fantàstic.
Oh, sí, la veritat és
em
que sí.
Em va encantar.
M'ho tocaven molt bé. Doncs ja veuràs aquest nou cap de setmana que s'apropa. A més, aquest proper dissabte 18 de novembre tindrà lloc la marató fotogràfica Pep Aguarel·les. Captura la millor imatge del festival i podràs guanyar molts premis.
També agafeu forces, doncs, aquest Andorra Taula, que dura fins al 26 de novembre, on podeu, doncs, degustar menús amb productes autòctons, també de temporada, i sempre acompanyats d'una bona estrella d'am.
Anem a pams i anem amb els horaris. Aquest divendres, demà 17, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, dissabte 18, d'11 del matí a 9 del vespre, i diumenge 19, que és el darrer dia, atenció, s'ha d'aprofitar, de les 11 fins les 2. No us perdeu la gran festa del shopping.
No us ho perdeu, si no, descobriu tota l'agenda a visitandorra.com.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Moment per tractar de psicologia, però avui em sembla que més aviat que un tema de psicologia parlarem de drets i d'obligacions. Això és més o menys el que m'ha avançat la Laura de Llarès, que és psicòloga. Hola, Laura, com estàs?
Què tal, com estem?
Estem bé, preparats per descobrir de què ens vols parlar avui. A veure.
Sí, avui portem un tema que potser és un tema molt bàsic, però bueno, que sí que convé explicar-lo i que es pugui saber, no? Que són una mica, doncs, aquells drets que es poden tenir com a pacients, no? Uh-huh. I també obligacions respecte als drets que pugui tenir el psicòleg, perquè no hi hagin malentesos.
A veure.
Aleshores, què podem esperar quan anem cap a una consulta de psicologia? Perquè això és una cosa que sempre fa com una miqueta de por. El primer punt i el més important i que és bàsic a la nostra professió és la confidencialitat.
Home, esclar.
I sí. Més aquí, en un país com Andorra, no? Que tothom es coneix.
Sí, tant.
Que no ho saps, però segurament coneixes el cosí d'algú que no, no? I aleshores això sol preocupar molt. Doncs que sapigueu que aquest punt és clau per qualsevol feina, diria jo, però sobretot per la nostra feina, que estem tractant amb temes personals, amb temes d'emocions, temes que a vegades doncs, són complicats de viure per les persones, nosaltres això ho tenim molt en compte.
Uh-huh. Mm?
Aleshores, no s'explicarà res del que passi durant la sessió, a no ser que tinguem una autorització prèvia.
Clar.
Per exemple, si s'ha de comentar algun punt amb algun familiar o s'ha de compartir fins i tot història amb un altre professional, sempre hi haurà l'autorització prèvia del pacient.
Clar, s'ha de demanar permís.
Per poder compartir tota aquesta informació. Què passa en el cas dels menors? Que això és un altre dels punts que sempre genera una mica de controvèrsia. Per poder atendre un menor, nosaltres el que necessitarem és l'autorització del tutor legal.
Uh-huh.
Que això és diferent de la persona que té la custòdia.
Clar.
Per tant, que aquí no hi hagi malentesos. I aleshores, a dintre de les informacions que es compartiran d'aquest menor amb els pares, evidentment, sobretot hi hauran informacions relatives a conductes de risc o a problemes que es puguin derivar que siguin molt, molt greus. Quan es trenca aquesta confidencialitat, que és el que s'anomena els límits de confidencialitat, no? Doncs quan s'expliquen coses que poden posar en risc la vida d'altres persones, no? Per exemple, si veniu a consulta i em dieu que sortint fareu un disbarat enmig de l'Avinguda Meritxell, doncs aquí, lògicament, els trencarà, no?, aquesta confidencialitat. També quan s'expliquen coses que posen en risc la pròpia vida. Aquí també es pot trencar la confidencialitat per causes de força major, no? I en algunes ocasions tot això s'informa verbalment, i en d'altres ocasions és possible, i ho dic perquè ningú se sorprengui, que us facin signar un consentiment informat. Mm? On s'expliquen totes aquestes coses que jo us estic dient aquí molt alegrement i s'expliquen més en detall.
Mm? Sí, sempre hem de llegir, que de vegades tenim el mal costum, no, de signar i no llegir. Allò de fins i tot no la lletra menuda.
Sí, que normalment, llegir-ho.
Normalment això us explicarà el professional que us atengui. Però sí que és veritat que s'ha de fer molt èmfasi en el tema de la confidencialitat perquè després permet que les persones se sentin més lliures d'explicar les seves coses i també s'ha de fer èmfasi en els límits que té aquesta confidencialitat, que si hi ha alguna cosa que posa en risc la vida d'altres, doncs que sapigueu que el psicòleg aquí no serà un confident.
Ja.
Un altre punt important és el que nosaltres anomenem l'aliança terapèutica. Això és per afavorir un vincle entre el terapeuta i el pacient. I és bàsic, però ultrabàsic, perquè la teràpia funcioni. Aleshores, aquí, quin dret té el pacient? El pacient té el dret a triar el terapeuta que més li convingui i, fins i tot, si ja està en teràpia i veu que no acaba de funcionar,
pot canviar, no? Pot canviar,
sí, clar. Té dret a canviar quan ho consideri oportú. Perquè hi hagi un bon vincle, normalment, i això està estudiat, hi ha una sèrie de circumstàncies que han de donar-se, l'empatia, és a dir, que us sentiu compresos.
Jo crec que és bàsic, el feedback entre...
Sí.
Amb d'altres professionals està clar que sí, no? També. Però ja que parlem de psicologia, amb la psicòloga o el psicòleg, és bàsic, no? Aquesta confiança que hi hagi, aquest feedback, que te sentis a gust, eh?
Sí, sí. Sí, perquè és el que ens permet comprendre bé, és a dir, altres professions, per exemple, mèdiques, quan fem una exploració del cos tenim la possibilitat de fer una radiografia, de veure què està passant, no? De fer una ecografia i anar mirant què és el que està passant a l'interior. Clar, això amb pensaments, sentiments, emocions...
És complicat, és abstracte, clar, no, sí, sí.
L'única manera que tenim d'arribar aquí és a través del relat, perquè aquest relat sigui el més fidedigne possible al que està passant, hi ha d'haver un vincle d'extrema confiança, et diré, entre terapeuta i pacient.
Sí, sí.
Quan aquest vincle funciona, s'ha vist que les teràpies tenen millors resultats. Per tant, és una cosa que ens interessa a nosaltres com a professionals, però sobretot a vosaltres com a pacients, no? Perquè és el que ens assegura de que les coses vagin sobre rodes, com aquell que diu.
Sí, sí, home, que s'acabi que el teu... De vegades això que diem, no, que costa, no?, fer aquest primer pas i anar amb una consulta, obrir-te, doncs acabi a bon port, amb solucions, que d'això es tracta.
Sí, jo de fet he vist coses amb el vincle terapèutic que quan t'expliquen, quan ets estudiant, dius, bueno, aviam com ho farem això, i després és veritat que veus coses, fins i tot situacions on els pacients han de fer un ingrés perquè tenen conductes de risc o així, i són coses que quan te les expliquen i estàs estudiant ho veus com molt complicat, però és veritat que quan hi ha aquest vincle, la majoria de pacients són conscients que tenen aquest problema i fins i tot agraeixen, no?, tenir una persona que se'n preocupe i que dona bons consells. Per tant, és superimportant aquest vincle de confiança que podeu tenir amb el terapeuta. Si no hi és, doncs hi ha aquesta opció de canvi, que es pot fer en qualsevol moment. I perquè hi sigui, hi ha tres característiques que són molt bàsiques. Una és l'empatia, que us pugueu sentir compresos, que no us sentiu jutjats, perquè hi ha aquesta tendència. Vivim en una societat en què tot s'ha de valorar i tot s'ha de jutjar, no? I aleshores, quan hem d'explicar una cosa que és molt personal, doncs tenim aquesta por, no?, a com ho rebre l'altre. Doncs que sapigueu que l'espai terapèutic és un espai on no hi ha aquest judici. Simplement hi ha la comprensió. L'escolta activa, sentir-se escoltat, i l'autenticitat, sentir que no ens estan enganyant. Aquesta última és primordial.
Perfecte.
Quines coses es poden explicar en l'àmbit terapèutic? Bàsicament, tot el que us preocupi o que considereu que està causant el problema. Hi ha persones que es limiten molt a explicar únicament el que creuen que està relacionat amb el problema, i això està bé, i altres persones que van ampliant la informació i fins i tot hi ha vegades on hi haurà sessions que es desviarà una mica, no?, que no tindrà res a veure amb el primer motiu de consulta.
Home, això és
clar. Però que també està bé.
Home, sí, perquè es va avançant i de vegades pot, fins i tot el problema pel qual s'acudeix a la consulta, el que et penses que pot arribar a ser, doncs anar escarbant, pot ser un altre.
Sí, i després també, clar, la vida és dinàmica i aleshores quan jo vinc a principis d'any, no, el mes de gener, i començo a consultar per un problema, és possible que després em passi una altra cosa que en aquells moments m'ocupi més que el problema inicial i, per tant, sempre es poden reconduir les coses, no?
Sí, sí.
Per tant, aquí s'explicarà... És un espai que és per les persones. Per tant, sou vosaltres una mica que heu de dirigir cap a on voleu anar i què és el que voleu explicar i què és el que no. Hi ha un tema recurrent sobre això que jo encara, malauradament, encara ho sento molt, que és sobre les mentides, no? Que hi ha algunes persones que sostenen, jo vaig al psicòleg però l'enganyo com vull.
Perquè és una tonteria, llavors, no? Clar, perquè clar, no cal que hi vagis.
Nosaltres no som un bruixot que tenim l'esfera de vidre per saber si ens esteu mentint
clar,
o no.
Clar.
Sí que hi ha algunes mentides que es detecten, no? Perquè estan molt poc elaborades i sí que les detectes, però en aquest cas també ens estan donant informació. Segurament ens estan donant informació sobre... Bé, tota la mentida en si és una conducta d'evitació. Llavors ja ens estan donant informació sobre un tema en específic que voleu evitar. Però sí que és veritat que encara sento això. Què passa amb això? També tenim persones que, en comptes de mentir, el que fan és inhibir, no?, certes informacions, perquè hi ha aquest component, com dèiem, de judici i aquesta necessitat d'agradar, no?, agradar a tothom. Sobretot en les primeres sessions es pot veure més, no?, aquest component de, bueno, ara que no pensi que sóc... Tot això, jo si tinc un consell a donar, és que que ho oblideu. És a dir, intentar ser el més honestos possible i encara us diré més, el més literals possible. És a dir, si estem pensant, no sé, per exemple, a vegades hi ha sentiments que ens semblen que no són correctes, no?
Ja, clar.
És que penso que la meva família, ostres, que n'estic farta, no? Doncs dir-ho de forma literal, perquè és la manera d'arribar fins a l'emoció que hi ha al darrere i a partir d'aquí anar estirant el fil i poder reconduir aquesta situació. Si ho anem vestint perquè soni menys fort, al final arribarem al mateix punt, però potser tardarem moltes més sessions.
Però això és important, el que dèiem abans, no? Que hi hagi aquesta bona sintonia entre el o la professional i el o la pacient.
És bàsic.
Clar. Sí, sí.
És bàsic. És el primer punt que ens angoixa a tots els psicòlegs, aconseguir establir una aliança terapèutica que sigui bona. Perquè, a més, és un predictor de que la persona s'adherirà després al tractament, de que no ens faran abandons terapèutics. Això és molt bon predictor, l'aliança terapèutica. Hi ha un munt d'estudis que se centren en estudiar els efectes positius que té una bona aliança terapèutica. Una altra cosa que us volia dir és que a vegades quan anem, no?, continuem parlant de com m'obro cap a l'altra persona, és veritat que hi ha temes que poden ser molt difícils perquè doncs històricament no estan ben vistos per la societat o perquè justament a mi encara em costen molt de mirar i d'explicar, no?, perquè quan els explico sembla que siguin més reals. Això és una cosa que ens hi trobem sovint, no? Quan explico aquell problema és com que agafa molta més força, llavors em trobo més malament, ploro més... Una bona manera, que no té per què ser sempre a través del debat oral, és poder deixar les coses per escrit. Si costa expressar-ho oralment, es poden deixar per escrit i passar una nota al professional que ens tracti. No hi ha cap tipus de problema. S'ha d'anar adaptant. Fins i tot hi ha pacients que necessiten caminar, no?, mentre expliquen les coses.
Que no es poden estar allà quiets com uns estaquirots i...
Doncs no passa res.
Que ho faci, noi,
es camina, es fa el moviment que es necessiti, es toquen els bolis que hi hagin a sobre la taula, no passa res. Lo important és que entengueu que aquest espai està destinat a ser per vosaltres i que és un regal, no? Al final és com anar a fer un massatge, no?
Sí.
Doncs aquí fem un massatge, però a la ment.
Ah, que ja li convé, pobreta, eh?
Sí, 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 sovint. Una altra cosa que teniu com a dret és estar informats. I això potser no en som prou conscients, però teniu dret a estar informats a tot el llarg del procés, és a dir, tant pel que fa a l'avaluació com pel que fa al retorn d'aquesta avaluació i els tractaments que s'implementaran. Així com a conèixer la durada de les sessions, més o menys quantes sessions... Dic més o menys perquè és el que comentàvem
abans.
Clar,
que això és molt...
Solen aparèixer més coses entremig,
clar,
però sí que és veritat
que llarga.
Que necessita saber més o menys amb quina planificació es compte anar, no?
Uh-huh.
I també el cost, evidentment, dels honoraris del psicòleg. Tot això teniu dret a tenir informació. Entorn a l'avaluació, podreu saber si en el cas de que s'hagin d'aplicar proves psicomètriques, doncs quin tipus de proves s'apliquen i per a què serveixen, no? Dintre de lo que és el retorn d'avaluació, no sempre hi haurà un trastorn psicològic, però en cas de que hi sigui, sí que és veritat que podeu demanar doncs, quin tipus de trastorn és. No, hi ha professionals que no ho diuen, eh?
Yeah.
Hi ha professionals que prefereixen no dir-ho perquè la persona no s'identifiqui massa amb una etiqueta diagnòstica.
Però si ella ho vol saber,
però,
està en el seu dret, no?
Però si teniu aquesta necessitat, clar, evidentment,
se'ls
si teniu aquesta
dir.
Necessitat de saber-ho, doncs ho podeu preguntar sense cap tipus de problema. I després, nosaltres sempre... El que acostuma a passar és que hi ha una sessió on s'aprofita per fer una mica de psicoeducació i explicar-vos una mica d'on ve el problema, com s'ha anat mantenint al llarg del temps, no?
Uh-huh.
I una mica explicar-vos per què estem en el punt que estem. Això normalment rara vegada no s'explicarà, però que sapigueu que també és un dret que teniu vosaltres. I en el cas de que no hi hagi cap trastorn, també hi ha certes variables, que són les que ens solen causar el problema, que poden ser explicades. Pel que fa al tractament, doncs, com us deia, teniu dret a conèixer el tractament que s'aplicarà, com es farà i possibles efectes secundaris. No hi ha gaires tractaments que tinguin efectes secundaris, però penso, per exemple, en una tècnica que no n'hem parlat encara algun dia...
Ho hem de fer.
En parlarem,
sí.
Però penso, per exemple, amb l'MDR, que ara s'està fent molt conegut, no?
Uh-huh.
Que fins i tot l'altre dia el veia passar per allà pel TikTok, en un vídeo, vaig pensar, ostres, tu. És una teràpia que funciona molt bé per al trastorn d'estrès posttraumàtic, quan hi ha hagut una situació que ens ha amenaçat una mica, no?
Sí.
A la vida, i aquesta teràpia funciona molt bé. Però sí que és veritat que després de fer la sessió amb MDR és possible que hi hagi insomnis que ens portin una altra vegada en aquella situació o fins i tot uns pensaments que siguin de tipus invasiu, no? Perquè la ment doncs, intenta reprocessar tot allò que va passar.
Ai,
tot això
sí.
Normalment s'informa.
Uh-huh.
Mm? Però bé, que també és un dret vostre que sapigueu de dir, ostres, perquè potser no m'interessa ara fer aquesta teràpia perquè demà tinc un compromís important o tinc una reunió i no vull estar amb el cap una mica mogut. Doncs tot
sí,
això
sí,
cal saber-ho per poder adaptar-nos millor i que influenciem el mínim possible en la funcionalitat de la persona. De la mateixa manera, també podeu pactar els objectius a treballar. O sigui, per exemple, m'interessa treballar ara una fòbia que tinc a volar amb avió. Fins ara no l'havia treballat perquè no havia de volar, però clar, ara m'interessa fer-ho perquè tinc un viatge previst i tal.
Uh-huh. Es pot fer.
Pactar.
Val.
Per treballar això i després retornar
uh-huh.
al motiu original de la consulta, eh? No hi ha cap tipus de problema. També podeu demanar informació sobre el professional que us atén, més faltaria. Podeu demanar sobre la formació que tingui aquest professional i sobre el número de col·legiat. No hi ha cap tipus de problema amb això. I després, ara sí, ja anem a parlar de la part del psicòleg, no? Perquè, evidentment, com quan hi ha dues parts, amb dues parts tenen drets i obligacions.
I jo crec que ho haurem de parlar la propera vegada, eh?
Sí? Ja se m'ha acabat el temps?
Sí. Que passa de pressa, eh?
Doncs ho guardarem per la propera vegada, no passa res.
Molt bé, doncs, Laura, moltes gràcies. Que tinguis molt bona setmana.
Igualment, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Sempre aquests minuts darrers, del Passeu sense trucar del vespre, per la música i avui amb una gran veu que ja no la tenim entre nosaltres, per desgràcia.
Lamentablement.
A mi sempre m'ha fet molta llàstima que la Whitney Houston no ens hagués deixat, perquè realment tenia una veu excel·lent.
Doncs sí, sí, jo estic totalment d'acord, i a més ens va deixar també en una situació, unes circumstàncies d'aquelles lamentables que no hi tenia que haver arribat mai, no? Però lamentablement també hi ha moltes persones, molta gent, molts artistes relacionats amb temes, doncs, musicals, siguin homes, siguin dones, que acaben com el rosari de l'Aurora, no? Avui recordarem que un 16 de novembre del 1985 la cançó
Greatest Love of All,
això, arribava al número 1 del Hot 100 de singles, encara disc petitet, vinils petitets, als Estats Units. Una cançó extraordinària.
I que ara recordarem i també gaudirem. Balada inclosa al disc que es deia Whitney Houston, que era l'àlbum debut de la cantant pop i que es va publicar al febrer d'aquell mateix any. Tornem demà?
Sí, senyor, a disfrutar-la. Adéu-siau.
Up to, I never found anyone who fulfilled my needs.